Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un quart de set del vespre, avui fa 328 dies que l'exconseller d'Interior Joaquim Forn està en presó preventiva acusat d'un presumpte delicte de rebel·lió, sedició i malversació. Des que va trepitjar la presó d'Estremera, Forn va decidir escriure el seu dia a dia i ara el podem llegir a Escrits de presó, un llibre publicat per Enciclopèdia Catalana. Avui ens acompanya la seva dona, Laura Masvidal. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda. Un aplaudiment per Laura Masvidal. Aplaudim a tots els convidats, per tant, només faltaria que no poguéssim aplaudir a la Laura Masvidal.
Sí, aplaudiu-me a mi, encara que no l'he escrit jo, però està bé.
Però aplaudim a tu, que indirectament també aplaudiríem el Joaquim Forn pel llibre, perquè és un llibre, ara ho comentàvem amb Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que està molt ben escrit. No sé si escrivia a casa, d'amagades, o té algun dietari, alguna cosa.
No
tenia aquesta tirada a escriure.
No, i a més a més escrivia molt escuet. Ell té una manera d'escriure molt notarial, que diu ell, i quan feia discursos o coses, o sobretot a vegades que havia de casar, perquè quan era regidor també casava, i jo sempre li deia, home, posa-hi una mica de poesia. I ara m'ha fet cas, ara per fi m'ha fet cas.
No, doncs està força... El Joaquim Forn també casava, això depèn de qui et casa, tens un bon record o tens un mal record.
També casava, sí. I sempre parlava molt del compromís, no hi posava gaire romanticisme, i el romanticisme, bueno, l'hem descobert una mica ara, perquè aquí n'hi ha. En el llibre hi ha una mica de tot i això també hi és.
Bueno, tinc moltes coses a preguntar, no sé si em donarà temps a preguntar, en fi, la infinitat de coses que ell narra en el llibre. Abans de res, no sé si avui heu pogut parlar o com...
No, ahir em va dir...
Com està estructurat això de les trucades? Ara aquí a Catalunya ha canviat?
No, el règim és
el mateix.
És una mica diferent, però no és ni millor ni pitjor, simplement és diferent, no? Les trucades són més llargues però són menys i per tant acostumem a parlar un cop al dia, però ahir em va dir demà probablement no et podré trucar perquè a l'hora que m'acostuma a trucar és a l'hora que estarem amb la presentació del llibre.
Sí, recordo que és el CCCB a 8:15. Quim Forn no li va deixar, permets que et tutegi?
I tant.
No et va deixar llegir el llibre fins que va estar a l'impremta. Això és cert o no?
És exactament així. És exactament així. No em va deixar llegir-lo. I el vaig demanar i un amic seu em va dir, és que no vol que te'l passem. Dic, home, jo sé qui l'ha llegit ja, no? No, és que el Joaquim no vol que el llegeixis. No sé per què. Jo, la veritat és que un dels primers manuscrits, quan encara això no havia de ser un llibre, el vaig treure jo de la presó i un dia m'hi vaig posar, era dels primers, i em va costar molt, no vaig poder. I li vaig comentar, i diu, no, és que no vull que ho llegeixis. No ho llegeixis, això. Ja ho llegiràs. I així es va quedar. I després, quan ja vaig saber que això havia de ser un llibre, el anava reclamant i sempre em va dir que no.
I quan vas tenir a les mans el primer llibre? O sigui,
Vaig tenir el que serien les galerades, fotocòpies aquelles de promoció, i aquella va ser la meva primera lectura. I, home, una sorpresa. Primer l'impacte i l'interès que, òbviament, a mi em genera, no? Però després, per com està escrit... Jo sóc lectora apassionada, no podria viure sense literatura, i em va sorprendre com a document, no només el testimoni, sinó perquè és un llibre que és un llibre potent.
Tu ets lectora, Joaquim Forn, pel que explica en el llibre, també és un gran lector. No sé si a casa llegia tant com ara, perquè anomena un grapat de llibres aquí.
No, òbviament no. El temps dels polítics sempre és molt relatiu, no? Perquè fan moltíssimes coses, però temps per relaxar-se o per llegir, doncs en tenen poc. I aquesta era una de les discussions que teníem, no? Perquè ell sempre deia ell llegia molt assaig, i literatura també, però se n'anava directament als clàssics, no? La vida és molt curta, jo tinc molt poc temps, necessito solvència contrastada. Jo sóc més de les que aposta, vaig compensant, no? Perquè, òbviament, tot el que s'ha de llegir no tindrem temps per fer-ho, però, m'interessa una mica tot. I li deia, perds coses, insistia molt, I ara veig que a la presó ha gaudit molt de llibres dels que són més del meu estil, no? De llibre més descriptiu... novel·la. És que la presó canvia.
D'això en parlem d'aquí uns minuts. Ell va començar a escriure el 2 de novembre, el dia que va entrar a la presó d'Estremera, i la primera frase del llibre ja és un impacte.
Brutal, sí.
Diu, textualment, tinc por, ho reconec, mai no m'hauria pensat que podria entrar en una presó. La pregunta és, potser ja us l'han fet, te l'han fet un grapat de vegades, però n'havíeu parlat d'aquesta possibilitat? Perquè després en el llibre sempre hi ha, hi ha unes situacions de hi ha moments d'optimisme que després tornen, evidentment, a caure amb el que és la realitat d'avui en dia. No n'havíeu parlat a casa, sí, d'aquesta possibilitat?
Jo crec que aquesta possibilitat s'havia comentat, però com una possibilitat remota, sincerament. Jo crec que en cap moment ens vam plantejar de debò aquesta possibilitat, ni aquesta ni l'exili, no. Em consta que hi ha famílies que ho van explicitar més i es va parlar a casa, però en el nostre cas, no. No, com a possibilitat de debò, no. És més, la nit abans que jo vaig acompanyar-lo, estàvem, abans de que estava citat a l'audiència, aquell mateix vespre, hi havia una tensió, ens en vam anar a dormir, però no vam comentar absolutament res, que era potser el moment, eh? I no, no en vam parlar.
I abans tampoc?
No.
Més endavant escriu Quim Forn, me'ls cobraran ben cars els 3 mesos i mig que vaig fer de conseller. No cal que ho digui, perquè clar, ja superen vas creix, no? Aquesta xifra.
Sí, el que passa que jo penso que no li estan cobrant els 3 mesos de conseller, no? Estem entre tots pagant...
Ell no se n'ha penedit, en el llibre ho explica.
En cap moment.
Jo, la pregunta és si a tu t'ha passat pel cap de que potser hauries d'haver actuat o d'haver-li dit compte a on ens hi, o en el terreny que estem trepitjant.
És a dir, és que això, vaig fer això, el revés, dir... jo. O sigui, jo justament...
Li...
Més que empantar, el vaig dir, ja, hem estat tota la vida, no?, compromesos, per ara retirar-nos és absurd, no? O sigui, jo era molt conscient del moment en el que ell agafava aquella responsabilitat, però hi ha moments a la vida que és que no pots dir sí o no, has de dir sí, no tens alternativa. I quan ell va dir, m'han trucat i això, jo de seguida vaig respondre això que t'estic dient. Per tant, jo ara, mirar enrere seria una mica...
No ho dic, perquè ara imaginem que tu, per exemple, li haguessis dit no ho agafis, que això, i aleshores ell ho hagués agafat, això sí que genera...
Suposo, però com que no és...
En el nucli familiar, aleshores sí que ara... Doncs,
no, és el cas, no? I a més, hi ha hagut sempre molta complicitat i el compromís sempre ha sigut de tots dos, i per tant, en aquest sentit, això també és un pes que suposo que amb ell l'allibera, no?
Parlem amb la Marta Aguilar dels primers dies a la presó, que, en fi, hi ha un grapat de,
sí, perquè ell al principi tenia la sensació que s'hi estaria molt pocs dies, o almenys aquesta era la seva esperança. Ell sí, diu, no vull ni pensar que la presó es pugui convertir en casa meva. A fora també ho vivíeu així? Pensàveu que sortiria de seguida?
I tant. Jo és que no em podia creure que se'l quedaven a la presó. És que jo, digueu-me ingenua, eh? Però, clar, aquestes coses, a vegades, bueno, sí, les valores, però fins que no passen, no ets realment conscient del que vol dir. Jo, clar, i un cop entren, no tens manera de treure'ls. Per mi va ser... Oh, què ha passat? Què ha passat? Clar, perquè de cop i volta entres en un món que no coneixes, els tràmits, tot el que suposa, no? Clar que va ser un cop, perquè no estava previst.
De fet, el llibre es van relatant totes les ocasions en què li deneguen la llibertat i és un cop de massa, pràcticament.
Això, pobre, ho ha portat malament.
Ho diu textual, cop
sí,
de massa.
Sí. Té bastantes coses d'aquestes, tipus metàfora, que també...
Bueno, tinc una que després comentaré, que m'agrada molt, que m'ha recordat, mantenint les diferències, a Josep Pla, però ara després hi arribarem.
El cop més dur va ser quan van sortir els exconsellers i es van quedar a la presó ell i l'Oriol Junqueras?
Imagina't, és com un gerro d'aigua freda, no? És dir, bueno, ja havien estat uns dies pensant, això és la presó, vull dir, poca broma, estem a la presó, no? Però, esclar, arriba el moment en què tots surten i ell no, i aquí sí que el pànic escènic és inevitable. Ell el va viure d'aquesta manera, no? Mare meva, això és gros. Sí, sí.
Què va viure pitjor? Aquesta situació o quan, després de donar positiu en un test de tuberculina, ni tan sols, en fi, la Fiscalia General demana que pugui sortir i que aquí hi ha un passatge, crec que bastant dur, pel que li diu l'advocat, perquè ell ho narra en el llibre, i que tampoc se li concedeixi la llibertat provisional.
Jo crec que és el primer cop el que...
El primer
el fa reaccionar de debò, de veure davant de què estem, eh? Sí. Després el llibre, és veritat que té moments d'angoixa, té nits, té matinades, no? I el que, doncs, quan és fosc, l'angoixa molt, després doncs, ho veu d'una manera diferent, i doncs va madurant el que pot representar això i va entenent una mica el sentit de la presó. Però és veritat que li costa molt d'entendre al començament.
Uh-huh. No, jo crec que ens costaria a tots, no? Hi ha un passatge per això que el Joaquim Fort no perd en aquest cas el punt irònic que té. El passatge ho descriu amb molta ironia del primer vis-a-vis que llegeixo textualment, diu... una cel·la ocupada per un catre de dimensions considerables, uns llençols com d'hospital vell, una butaca rònega i una dutxa. Diu que no pot imaginar-se un escenari menys eròtic. La pregunta per la Laura Mas Vidal, quan vas entrar en aquella habitació,
Mira, aquest és el tema que menys porto bé parlar en públic, no?
No t'ho pregunto, però ens ha cridat l'atenció perquè
això és horrorós i a mi em va sorprendre també que ho descrivís d'aquella manera. Jo no n'he pogut parlar amb ell perquè clar, costa molt, no? A la teva parella dir-li no vull tenir més vis-a-vis íntims, i òbviament jo això no li he dit, no? Espero, no sé si m'està sentint, però és cert que jo des del primer li vaig dir al meu advocat, dic, jo no vull això, no, perquè, clar, se suposa que vas a tenir un moment amb ell de confiança i d'intimitat, no? I hi havia tot menys això, no? Hi havia un gel entre tots dos, una cosa horrorosa, que després amb el temps ets capaç de relativitzar, no? Perquè al final doncs, les relacions humanes són molt més grans que on estiguis, però la veritat és que és una cosa que és terrible. És terrible.
A més, ell després comenta després d'aquestes dues hores, quan surt els comentaris dels funcionaris.
Els funcionaris preguntant
no?
I què, i què? Això m'ho van dir. I què, com ha anat?
Clar, això ho descriu ell en el llibre, i clar, realment...
Això és horrorós, sí, no? Sí. Només pensar...
És clar, com de Torrente, ell fins i tot ho diu. Sí. És com de pel·lícula de Torrente.
Però a mi em sorprèn que ho escrigui, no? Perquè, bueno, el llibre és molt sincer i molt honest, no? Però ell és molt contingut i... I, home, els passa molt, molt suaument, no? Però, clar, és el moment que té realment per estar ell i jo, perquè una trucada de telèfon de 5 minuts és una trucada de gestió. Per tant, tu pots dir, sí, estic bé, he fet això i ja està, però no hi ha contingut. I amb un vis-a-vis familiar, doncs, bueno, és familiar, no? Com esteu, doncs expliques anècdotes i ja està. Clar, els moments que tens per estar amb ell, que és els moments en els que et planteges on som, o et planteges el futur, o les angoixes vitals, clar, són aquests moments que tens, no? I trobar-te, doncs, que tu vols parlar de coses i vols tenir aquesta trobada, i clar, tens un escenari
que no
doncs,
acompanya,
com el que tens, doncs,
que no
és, la veritat, és tremendo. Però...
En aquest llibre... també hi ha un Joaquim Fort que el Barça és un element que genera optimisme i que fins i tot hi ha una operació samarreta, no explicaré massa cosa que la gent s'ho llegeix,
sí, però hi ha una
operació samarretes del Barça que hi ha moments que hi ha un moment que arriba a emocionar el Joaquim Fort, no? Hi ha presos que acaben cantant l'himne del Barça en
català. Sí. Clar, ell és una persona que potser el personatge públic sembla molt seriós, no? Té aquesta aparença de persona sèria i continguda, però la gent que el coneix i els amics, ell té un humor molt anglès, que a mi sempre m'ha costat molt, però té un humor molt especial i sempre hi posa humor a la seva vida, un humor molt determinat, i aquí es veu, en el llibre. El llibre és molt ell, És un Joaquim Fort més intens, més romàntic, més explícit, més obert, però és molt ell. I, clar, l'humor hi és sempre. I quan estàs llegint una cosa, una reflexió d'aquelles que dius, carai, això... No, aquí no, has estat pensant què escrivies i de cop i volta t'hi posa la ironia i està molt bé. Hi ha historietes divertides dintre del drama, Vull dir...
Diríem que hi ha de tot. Ja és una comèdia que... Les comèdies, a vegades, hi ha comèdia i hi ha drama, no? Diríem que abarca els dos sentits. De tant en tant, s'abadeix pensant en Viladrau. Què li aporta amb ell, Viladrau?
És que m'emociona tant això a mi, perquè Viladrau, clar, el meu pare és fill de Viladrau, jo he viscut Viladrau com un amor a la terra perquè m'ha vingut a mi de família i per tant jo ho porto, no? Però ell és un sobrevingut, que diuen allà, no? I per tant, que tingui aquesta passió per Viladrau a mi m'emociona moltíssim i jo, clar, penso, ostres, el meu pare estaria feliç, no? Perquè ho estima com nosaltres. Sí,
fa descripcions, no un cop, sinó que parla...
Diverses vegades, sí.
Que ell pensa i s'abadeix i pensa en
Viladrau. Dissabte m'ho va dir, diu, no saps què donaria per venir a sopar a Viladrau i tornar aquí, no? O sigui, només escapar-me i l'olor de la muntanya i tornar, no?
No ho crec. En el llibre també parla d'amics que l'han anat a veure molt sovint, i per exemple parla d'Oriol Carbó, que us ha ajudat amb els advocats, però que també parla de la intendència. A partir del moment que Joaquim Forn entra a la presó, com, o sigui, el paper, per exemple, hi parla d'Oriol Carbó, és a dir, el paper dels amics, què és? Que hi ha tot un seguit de coses que la repartiu amb altres amics per...
Bueno, jo crec que ell va fer una mica delegació, no? I de cop i volta pues, va anomenar Marmassó, digue-li com vulguis,
sí,
a l'Oriol, no?
Sí, per això.
I l'Oriol ha estat allà batllant per tot, no? Fins que va veure que hi havia coses que no calia, no? Perquè, home, ja m'espavilo. Però sí, l'Oriol ha confiat i ha delegat i ell hi té moltíssima confiança, és un amic de sempre i doncs s'han ajudat molt en molts moments i hi ha confiat moltíssim.
I ara l'Oriol l'ajuda amb ell.
Sí, sí.
També hi apareix el doctor Pedrós, vull dir que després, bueno, hi apareixen moltes persones.
Molts personatges, no? Sí.
Estem parlant amb la Laura Masvidal, la dona de Joaquim Forn. Ens ve a presentar aquest llibre, Escrits de presó, que per cert, repetim, avui es presenta al CCCB de Barcelona, 7:45. I ara hi ha un apartat que és el món dels advocats. Que
sí.
Aquest món...
I surten
Joaquim
molt.
Forn també... fa una frase que m'ha agradat molt.
La frase la deixo per tu, perquè a més el Toni se la va subratllar,
sí,
i em va dir aquesta frase la vull comentar. Això t'ho deixo per tu. Però sí que és cert que quan ell comenta que ja coneix el seu primer advocat, i la primera estratègia legal va ser, escolta'm, si us plau, que passin la causa al Tribunal Suprem. I el teu marit escriu, el jutge Llarena té fama de persona discreta i raonable i a més és un bon coneixedor de Catalunya. Tot plegat ha de jugar al nostre favor. Clar, quan tu llegeixes això, sabent com han anat les coses,
sí,
què
sí.
En penses?
No, a veure, el llibre en aquest sentit és honest, no? Perquè després, amb les revisions, doncs ell hagués pogut matitzar moltes coses i l'únic que ha fet és matitzar segurament l'adjectivació, perquè tampoc volia passar comptes amb ningú, no? I ha tingut moments de molt enfado, però després això doncs, segur que ho ha suavitzat, inclús amb alguna pàgina ho diu, no m'agrada com queda, però sí que retoco alguna cosa. Però volia ser honest en el sentit de que es vegi l'evolució, no? De que ell vol ser conscient de com s'ha sentit en cada moment i com ha anat visquent aquesta cosa que ha sigut de perplexitat en perplexitat, no? Que encara ara hi ha coses que no se les pot arribar a creure. Hi ha un moment que diu, me'l sé de memòria, el passatge de la primera, sí. Em sembla, me'l sé de memòria i no dono crèdit, no? Que estigui dient això al jutge. Per tant, doncs, és una mica això, digue-li, no sé, no és innocència, és realment tal com es sentia i les confiances que anava posant a cada moment en cada cosa.
Perquè el judici com l'encareu? Teniu alguna esperança que pugui acabar bé o no teniu cap
jo
mena
sempre
de...
tinc molta esperança, jo sí. Jo encara penso que potser tot caurà abans de judici, no? Sí. Clar, si no tingués esperança en... Clar, jo hi penso molt, no? Això que a vegades diuen en els discursos, no? Sent el costat correcte de la història o la veritat en majúscules o la justícia en majúscules. Clar, és que jo hi crec, realment hi crec. I si no, no sortiria i no faria tot el que faig i l'activisme que em dona molta, molta energia positiva. Si no cregués i no tingués esperança, no hi seríem. Per tant, jo sí que hi crec. Ara és cert que ha vist com han anat les coses, cada vegada un és més escèptic, no?, en aquesta justícia. És cert, això.
En quin moment t'has desil·lusionat més? Situacions de... Perquè hi ha una situació que és amb la de la tuberculosi, que hi ha un moment que fins i tot el fiscal general demana que posin en llibertat a Joaquim Forn. L'advocat, que en aquell moment era Daniel Pérez Esqué, li diu... llegeixo en el llibre, tens un peu fora, i clar, i de cop i volta aquest peu fora torna a quedar dins, no?
Vull dir, en
no
aquell
sé,
moment...
No sé si aquest ha estat el moment, o sigui, perquè, a veure, entre nosaltres aquí també venien els periodistes de torn i et deien, bueno,
ja està,
però no va estar, no?
Sí.
Aquest potser va ser el moment de més
decepció. La meva filla em va dir, mare, estàs posant il·lusions, no te'n posis. O sigui, jo me'n recordo que vam tenir un dinar aquell dia i em va dir, mare, t'estàs posant il·lusions, no te'n posis, no te'n posis. I és realment sorprenent com les filles, en aquest cas, han crescut bestialment i m'han ajudat, ens han ajudat en molts moments, no? Però és obvi que si els advocats et diuen i la gent et diu, home, a veure, doncs serà així, doncs sí que hi poses esperances. El que passa que també és cert que quan vas veient que això no és una causa judicial, sinó que és política i s'evidencia de tal manera que ho tens claríssim, ja no pots jugar amb els arguments dels advocats ni amb els... Bueno, ells diuen, home, si sempre ha sigut així, no? Amb els precedents, perquè això és una causa que és completament diferent.
Hi ha una frase que seria digna de Josep Pla, que és... el Joaquim Fort diu, els advocats i metges semblen cosins germans, perquè sí, però es mullen, però diuen una cosa, però després et diuen una altra, i aleshores al canvi a la fi t'ho fan... Bueno, pensa a veure què és el que millor et convé... I l'he trobat fantàstica, no?
Tu saps que jo no sé, no crec que ens estiguis sentint, però el faries molt feliç, comparant-lo digne de Josep Pla, perquè és el
bueno,
seu...
Perquè jo sóc un gran addicte a Josep Pla.
Ell també.
I llegeixo molt Pla, i aquesta frase em va abocar a Josep Pla, perquè...
Ell també ha llegit molt Pla, potser és per això, no?
Sí, sí.
I a la presó ha recuperat també molt Josep Pla.
I em va agradar aquesta indefinició d'advocats i metges, no? A més, com que un dia té també una edat, doncs a vegades s'hi ha trobat i vaig pensar, hosti, quanta raó té el Joaquim Fort, no?
Es desespera, perquè ell vol posar la confiança en algú, no? Diu, bueno, tinc el metge aquí, jo poso la confiança. Llavors el metge, sí, però farem, però mirarem, i això el desespera. I amb els advocats passa molt el mateix.
Exacte.
A més, ell va tenir amb els advocats un episodi molt dur, no? Que és que l'advocat que jo havia triat a consciència em va plegar, i això també és un cop en aquesta història, un dels cops durs per ell,
Sí, sí, no, és que en parlen al llibre, és a partir d'aquest episodi de la tuberculosi que l'advocat, que és Daniel Pérez Esqué, del bufet de Cristóbal Martell, li comunica que no continua a representar-lo perquè no sap com sortir-se'n després de donar-se que els jutges havien deixat de parlar, en aquest cas, segons llegim en el llibre, el seu idioma legal, és a dir, el codi tècnic. O sigui, jo no sé si aquí el Joaquim, perquè ho hem estat discutint amb la Marta Gailà, el Joaquim havia dit que l'advocat li diu que, com que tècnicament no hi ha manera... que la situació està en altres vies, per entendre'ns, en la via política, i que aquí un bufet com el Cristóbal Martell que no tenen massa cosa a fer. No sé si aquesta és una bona lectura o hem anat massa més enllà, o és la conclusió que he tret jo llegint el llibre.
No, home, de conclusions n'hi poden haver moltes,
amb tots
els respectes, jo crec que un advocat és honest quan diu fins aquí, no? Crec que no és una decisió fàcil fer això, i per un malament que no em sentés en aquell moment, entenc que és una decisió molt honesta per part d'ell, no? Aquí es va sumar diverses coses. El Daniel deixava el bufet i després en Cristóbal Martell doncs no va veure clar de què anava això, perquè va dir el que sé jo fer, que ho sé fer molt bé, aquí no funcionarà perquè això és política, jo no m'hi veig, no em sento còmoda i buscarem la millor solució plegats, i és cert que vam buscar la millor solució plegats, en cap moment em va deixar penjada, ni molt menys, però la sensació del que està dins la presó és complicada, per més que jo intentava donar-li confiança, i ells també es va sentir, va passar dies
ara,
molt complicats.
Mi, llegint aquest fragment del Joaquim Forn, per mi trobo gravíssim moltes coses, però em sembla realment al·lucinant que l'advocat li digui que tècnicament hauria d'estar fora de la presó, com tant d'altres, no?
Sí.
I que al final a l'advocat li digui que és una qüestió política. O sigui, que és igual, ni que facin 74 recursos, que és igual, que és un tema polític, que són, estan com segrestats per aquest jutge o per aquest tribunal, no?
És el que venim denunciant durant molts mesos, però ara es comença a evidenciar. És a dir, jo començo a veure també el govern incòmode, el govern de l'Estat, perquè internacionalment també es comença a qüestionar. I hi han hagut moltes deficiències en aquest procediment, ja sense entrar en el fons, només de procediment, que, vaja, que justifiquen que estiguem dient que això no és una injustícia i que això no s'aguanta. Però som on som, eh? Som on som, i farà un any, aviat.
Doncs sí. I us plantegeu la possibilitat de demanar un indult?
És que aquí estigués anant a parlar molt d'any.
De l'indult, clar, jo m'he d'anar reciclant. Jo vaig estudiar dret, però no ho vaig deixar perquè gairebé vaig acabar, però vaig pensar que això no és per mi. Jo hauria de recuperar molts temes, però clar, si indult vol dir, doncs, et castiguen perquè has fet això i tu demanes perdó, potser et perdonarem. Jo aquí no contemplo cap mena de possibilitat. Primer, perquè estem parlant de que hi hagi un judici i una sentència, cosa que de moment no hi ha ni judici ni sentència, per tant, ja veurem, no? Però després, demanar perdó per una cosa que no has fet. Jo sempre ho dic, jo insistia molt amb les fills, no? Quan tu castigues un fill, tu el pots castigar molt, però si no entén el motiu del càstig, no serveix absolutament per res, no? Pues aquí no només ells, és que ningú entén el sentit del càstig.
En el llibre parla de, com dèiem, de moltes coses, del dia a dia a la presó. Explica Quim Forn, que segueix habitualment, clar, com és habitual a l'Estrevera, les notícies a la sala de televisió, i que allà s'ha pogut constatar que es tergiversen les informacions sobre Catalunya. I ell diu textualment, ens han volgut deshumanitzar. I el Quim Forn pues, fa referències a La Sexta, a 4, a Telecinco. No sé si heu pogut parlar del mal que fa, que jo és una sensació que tinc, una sensació no, és la meva, una de les meves reflexions, el mal que fa les relacions Catalunya-Espanya a alguns mitjans de comunicació. És a dir, que durant
que
tot el
som...
dia són màquines de generar enfrontament entre Catalunya i Espanya, perquè clar, només tenen, és el que diu el Joaquim Forn, només tenen aquest altaveu, i quina informació se'ls dona i quins arguments se'ls dona.
Sí, sí, i jo crec que això algú algun dia haurà de fer un mea culpa, perquè donada aquesta intoxicació, que no és d'ara, perquè és de fa molt temps, estem on estem. I es fa tan difícil que et puguin entendre i que puguin comprendre què passa aquí, perquè se'ls informa malament i se'ls menteix. El Joaquim estava realment desesperat. Hi havia dies que deies que com és possible que diguin això a la televisió i no passi res. Estava... vaja, ho sabia, però veure-ho cada dia és que al·lucines. Dius, no pot ser. Per això jo... Clar, hi ha professionals i bons professionals a tot arreu, no? I va sortir aquest xat de jutges i a mi, francament, em va saber greu perquè, al final, amb el col·lectiu de jutges hi ha gent molt professional i gent que fa la seva feina amb molta consciència i no pot ser que se'ls posi a tots en el mateix sac com s'ha fet amb els polítics durant molt temps, no? Que si tots són lladres o tots són... fa mal, no? I de cara a la vostra professió, no? Al final, també, fer aquestes acusacions de que la premsa és manipuladora, doncs jo trobo que també fa mal. Però és que em pot fer molt. Em pot fer molt de mal.
I em fa. I em fa. Més que decepció, el que et genera ara veure segons quin tipus de programes és impotència, perquè te n'adones que és una maquinària que no té fe. El Joaquim Forn parla de... En fi, parlant de la presó, de coses quotidianes, per exemple, quan passen allò, inspecció a l'habitació, fa referència que s'ha de tenir la tovallola de bany, ha d'estar tant si com no a la cadira... Bueno, a veure, és l'ordre de la presó. I ha d'estar dret, que un dia el van amonestar perquè estava...
No sí,
va
això
donar,
és molt bo,
estirat.
Sí, sí.
De totes les rutines de la presó, hi ha alguna que recordis que aquell...
A mi em fa gràcia perquè el Joaquim és una persona tremendament endreçada i és obsessiva de l'ordre, és a dir, que li diguessin com havia d'estar la tovallola, quan ell segur que considerava que la tovallola no havia de ser allà, sinó que estava més ben posada en un altre lloc, devia ser per ell un drama, perquè hi pateix realment, no? Vull dir, si les coses no estan com han d'estar, hi pateix. Per tant, amb aquest ordre segur que hi ha patit i això també li haurà servit de per vida. Vull dir que, mira, no hi mal que per bien no venga. Però hi ha coses que són molt absurdes, molt absurdes. Aleshores, haver de tragar, diguem-ho així, no? Segons quines absurditats, o haver d'omplir instàncies per tonteries, o realment és un sistema anacrònic. És un sistema anacrònic, no?
Clar,
amb el que no pots discutir perquè és així, i perquè és així, doncs ha de desesperar una mica. Però al final això són el pecat a minuta, no?
Ell també es pregunta si realment aquestes dades tremeres, si això serveix de reinserció, i s'ho pregunta, ho deixa aquí, diu si és la millor manera de reinsertar el que creu que... Bé, la conclusió és que no. I després hi ha un aspecte que jo m'he quedat molt sorprès, que jo crec que no se'n parla. I ell parla de que tu quan estàs a la presó ja pots tenir diners per buscar-te un bon advocat, perquè si no... I fa referència a gent que conviu amb ell a la presó, que no tenen un duro, que els hi designen un advocat d'ofici, i explica alguns casos, de que són causes que van passant mesos i mesos, i quan arriba el moment, l'advocat d'ofici no s'hi presenta.
Hi ha coses molt fortes.
I aleshores aquesta causa ha de tornar a ser designada a un altre jutge, per tant la causa torna a obrir-se. I diu, clar... Aquesta gent que depèn de l'advocat... Això ho explica el Joaquim Forn. Aquesta gent que depèn d'un advocat d'ofici, l'advocat d'ofici, si no és president, és gent que s'hi passa eternament a la presó perquè no hi ha manera que hi hagi cap advocat que agafi la seva causa, no? Vull dir, a
veure, això és la perversió del sistema.
És molt fort, això.
Hi ha coses molt fortes que s'han descobert... És un món desconegut per tots,
ells hi han entrat
i ara hi hem entrat tots, no?
Sí.
Doncs benvingut, no? Perquè és un món que hem de conèixer i no ens podem permetre que passin aquestes coses. Perquè realment jo, quan entro a Lledoners, veig doncs, que hi ha una frase d'aquelles, no? Totes les penes privatives de llibertat estan encaminades a la reinserció. Però, esclar, és una frase. O sigui, el sistema penitenciari no està en absolut pensat per reinserir-los. Al revés. Aïlles a la persona, l'aïlles completament, i la gent que lamentablement va a la presó en percentatge més alt és gent amb pocs recursos, amb poca cultura, molt sovint no parlen ni castellà, no saben com han d'omplir una instància, i tot se'ls hi fa molt farragós. Clar, no pot ser que a sobre els hi compliquem la vida, que no puguin tenir relació amb els pocs familiars que puguin tenir, és un dels temes a parlar. I per això, doncs, bueno, és una crisi més del sistema, no?
Parlant de crisi del sistema, també, déu-n'hi-do, la narració que fa Joaquim Fort dels trasllats que ha hagut de patir, no?
És una vergonya, és una vergonya.
Ahir ho expliqueu, ho descriu molt bé, però realment te'n fas... Perquè, per plan, per aquesta regla de 3 també podia haver anat amb un cop, perquè ell va a l'Audiència Nacional, o sigui, va als tribunals, als calabossos del
Em sembla que és del tribunal. Els calabossos estan a l'Audiència
Nacional. Gràcies, Marta.
Sí.
El porten amb aquestes furgones que van tancats, sense finestres. I, en canvi, quan torna a Estremera, va amb un cotxe de la Guàrdia Civil. Home, doncs pots fer el mateix trasllat d'una manera amb el mateix cotxe, no? O sigui, hi ha un grapat de coses...
No, hi ha moltes coses a humanitzar, està clar.
Sí, a banda dels calabossos de l'Audiència Nacional, que explica, hi ha un passatge que explica aquí en Forn, que és, en fi, és gore-gore.
Sí, sí. I a més ell ho diu, que aquí, bueno, que a la presó hi ha molta humanitat i és un dels temes que amb ell el preocupa. De fet, tots estan ajudant amb tot el que poden a la gent que hi ha a la presó, perquè, bueno, perquè és la seva manera de ser, no? Però estic segura que no ho abandonaran, això, que es pot fer molta cosa, tinguem o no competències, diguem-ne, o més competències o menys, hi ha moltes coses a millorar, i jo crec que ells això continuaran fent-ho.
Un llibre que m'ha sorprès, perquè parla molt de delinqüents, de diferents tipus de delinqüents, que alguns casos són, en fi, que et deixen bastant o sigui, allò glaçat, però parla molt poc dels companys polítics. No sé si això és volgut o és coincidència, o, per exemple, Oriol Junqueras van compartir cel·la, i...
Bueno, en parla, no?, de l'Oriol.
Però no molt, eh?
Bueno, poca cosa. No. A més, Oriol, hi ha un moment que
fa
li diu...
Fa uns apunts.
Que jo vaig estar parlant amb la meva dona i em va dir, home, tu què faries? Perquè jo li vaig dir, home, a mi em sembla una mica estrany que Oriol Junqueras demani una cel·la per ell. Li diu, escolta, jo he demanat una cel·la per mi, tu fes el mateix. I a mi em va cridar l'atenció i jo, llegint el llibre, li vaig comentar a la meva dona, vaig dir, mira que estrany, tu, perquè estàs acompanyat i el Junqueras... I llavors la meva dona em va dir, no, diu, tu què faries? Diu, tu demanaries també una cel·la per tu.
Home, és que a mi em tanquen amb el meu marit en una cel·la petita 16 hores durant cada dia i potser també la demano,
no, però, però, però que la perspectiva canvia de dir, home, doncs mira, estàs acompanyat. I la meva dona em va fer la reflexió i em va dir, però tu, m'ha dit, tu, però si tu seràs el primer en demanar una cel·la, però automàticament ja sol.
Home.
Si ets el tio mer... que vols estar sol, vull dir...
Bueno, la
que...
majoria de gent, suposo.
Sí, sí, no? Però clar, primer penses, mira, doncs estàs acompanyat, doncs, doncs
però no, tens millor, els teus no? moments d'intimitat, necessites... Sí, sí, home, sí. I t'imagina't dues persones grans com són ells, no?
Sí, sí,
amb
sí.
una cel·la petita... a veure, és que... És,
no, no, hi ha alguns passatges...
És de vital necessitat, sí, per sí, bé no? que es portessin i que tots dos es van portar estupendament bé, eh? Vull dir que no... no. I, no, no. I després, bueno, el Joaquim va compartir cel·la també amb Raül Romeva
sí,
i també va ser una relació... Mm-hmm. Bueno, jo crec que,
no, no busco
que són relacions de per sempre, no?
M'ha cridat l'atenció que dius, mira, pues, companys, pues, mira, compartirem la cel·la, no?, i estarem... Pues, no, no, hi ha un moment que
és igual.
Cadascú vol el seu espai. No?
Però han compartit mínim, moltes coses. No, no, els moments,
no, no,
eh?
No, i tant, sí, sí, sí. D'això n'estic segur. Bé, hem d'acabar perquè se'ns acaba el temps. Reflexions, també hi ha un grapat de reflexions polítiques. Hi ha una frase que sí que volia comentar abans d'acabar, que és aquesta frase que ell no comparteix, aquest lema, ni oblid ni perdó.
Això m'ho heu anat traient tots, eh? Jo, bueno, com que n'he parlat
perdona,
molt...
És que l'he vist, sí, vist arreu, aquesta frase.
Sí,
per això dic que
jo...
m'ha sorprès sí. que ell aquesta frase la rebutgi o no hi estigui d'acord.
Sí, bueno, perquè és una frase doncs, que jo l'he discutida molt a casa, també, amb la família, i amb ell n'hem parlat moltíssim, d'aquesta frase. N'hem parlat molt. O sigui, d'això sí que n'hem parlat amb el Joaquim. Hem tingut converses i és molt bonic tot el que diu, però això sí que és compartit i ho hem parlat molt sovint. També dic que el llibre, home, impacta, però és un llibre amb el que jo he rigut.
No, no,
jo no hi he plorat, jo. Així com amb el dels nanos, jo hi vaig plorar, amb aquest llibre no hi he plorat, tot i que m'ha colpit i me l'he llegit 3 vegades, és un llibre en el que he rigut més que plorat, perquè hi ha molt sentit de l'humor i molta esperança.
Continua escrivint el Joaquim o no? Dóna'ns alguna exclusiva.
Ell té moltes ganes de continuar fent-ho, doncs. Però ara tenen molta feina amb la causa els hi ha arribat fa pocs dies, molt desordenada, hi ha molts arxius, és molt, i ara han de concentrar-se molt i estan treballant amb el que serà el judici. No sé si té gaires estones per escriure, però és possible que ho faci, perquè ell de fet ho va començar com a teràpia i li anava bé, o sigui, era terapèutic.
Home, tancar el llibre quan el trasllat a sí. Catalunya, doncs, té ganes de...
De
com
continuar.
Que malauradament continua a la presó, doncs mira, de que ens expliqui ara...
Com li va.
Com estan aquí.
Sí, també està molt content d'haver-lo publicat, en el sentit que és com el seu contacte amb l'exterior. Té moltes ganes de saber com es rep, perquè és... Diu, jo he rebut moltes cartes, però estic molt aïllat, he sigut molt poc públic, no?, durant aquest temps, he estat com molt tancat, i és la meva manera d'ensenyar-vos què he fet, no? És com el seu aire de sortir de la presó. En té moltes ganes de veure com la gent el rep.
De ben segur que el rebrà molt bé. Laura Masvidal, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi
moltes
molt bé gràcies. Aquesta presentació del llibre. Recordo 3:15 del CCCB de Barcelona. El llibre Joaquim Forn, escrits de presó. Molta sort i que tant de bo, en fi, la propera conversa... Ja sé que
amb ell.
Ens agradaria sí, fer-la amb ell. Seria un plaer.
Gràcies.
Fem una pausa, seran 4 minuts i tornem. Fins ara.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.